Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, bona hora. S'instal·len uns llapis de grans dimensions a les entrades de les escoles i en Lloret, si se puede, critica que costen 18.000 euros. El proper curs escolar comença a Lloret amb una novetat ben visible. A la porta de cada escola, els alumnes hi trobaran un llapis, gran i alt, que porta el nom del centre. Forma part del projecte Itinerari Segurs i complementa les petjades de colors que hi ha al voltant de les escoles i que condueixen els nens a peu per voreres i passos de vianants. Tot plegat es va aprovar en el curs 2014-2015. Va ser una decisió de l'Ajuntament dels Infants que s'ha anat executant per parts. I els llapis ha estat la darrera acció. I la seva col·locació ha estat criticada per part d'en Lloret, si se puede. Considera que el seu cost de 18.000 euros, segons diu, és excessiu i que l'equip de govern hauria de dedicar aquests diners a les necessitats reals de les escoles. La resposta des del PDeCAT no s'ha fet esperar. Al llarg del dia d'avui parlarem amb la regidora d'Ensenyament, Mònica Conill, i de moment, al Bon Dia, Bon Hora, entrevistarem Paulino Gracia, regidor portaveu d'en Lloret, si se puede. Som a dilluns 4 de setembre. Benvinguts una setmana més a l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. Els titulars amb el nostre company Eduard Lanzas. Bon dia i bon dilluns.
Hola, bon dia, Josep. Bon dia a tothom. Doncs avui explicarem les actuacions fetes per part de l'Ajuntament amb els hotels que no tenen en regla els seus serveis per garantir que s'ajusten a la normativa, tot i que la immensa majoria ho fa. Escoltarem el regidor d'Acció de Govern, Jordi Saiz. Després parlarem amb Margarita Rodríguez, del Casal de la Gent Gran. Amb ella sabrem les novetats dels cursos i tallers que es fan als avis de Lloret durant els propers mesos i què cal fer per apuntar-s'hi. A la segona part donarem veu a la directora del Patrimoni Cultural, en Manna Fuentes. Sabrem com és la nova senyalització del patrimoni cultural de la destinació, com per exemple la que s'ha instal·lat a la parròquia, al cementiri o també fins i tot també a Puig de Castellet. I acabarem parlant dels esports, donarem el resultat del Lloret de futbol, que hi va començar la competició, i sabrem com anar la regata d'aquest diumenge a Sacaleta. L'organitzava el Club de Rem Pescadors. Entrevistarem el seu president, Pepa Colls.
Tenim a punt ja la previsió del temps, així com el repàs de l'actualitat de les últimes hores amb el resum de titulars i dels diaris. Avui hem de lamentar la mort de Teresa Blasco i Blanc a l'edat de 97 anys. L'enterren avui dilluns a les 10 del matí a la capella del cementiri de Lloret. Fet aquest apunt, comencem i ho fem amb salutacions cordials de la Rosa Giral i Moisès García a la producció. Avui us parlem en directe, Eduard Lanzas i Josep Altafulla.
Bon dia, bona hora.
Són les 8 del matí, 4 minuts. Avui ens despertem amb humitat i sobretot amb el terra, alguns carrers molls, perquè han caigut 4 gotes de matinada. La previsió meteorològica, Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Josep. Comencem setmana amb un dia una mica insegur. Aquest dilluns estan descarregant ruixats en diferents comarques del nord, també comarques centrals, i no és gens descartable que algunes gotes s'acabin escapant també al voltant de Lloret al llarg de les immediates hores, sobretot aquest matí. En tot cas, serien ruixats aïllats, puntuals, que no han de deixar pluges abundants. Els ruixats més abundants avui que les parlos, de fet, en comarques situades molt més al sud de Catalunya o, en tot cas, en sectors de Ponent. De cara als dies vinents, demà les clarianes predominaran bastant més, però per dimecres esperem una altra inestabilització del temps i, altre cop, una tongada de ruixats que, de fet, pinta més extensa i més abundant que no pas la d'aquest dilluns. Altre cop, però, tot i així, els ruixats més importants s'han de concentrar al centre i sud de Catalunya. Veurem si acabaran afectant també de forma abundant a la selva o si es quedaran igualment en xàfecs puntuals com els d'avui. Demà, en tot cas, haurem d'acabar de precisar aquest pronòstic. De cara a la segona part de la setmana, el temps es mantindrà una mica variable. És possible que hi hagi alguna altra tongada de ruixats encara abans no acabi la setmana, sobretot de cara a diumenge, però tot això caldrà anar reparlant els dies vinents. Pel que fa a les temperatures, avui ambient bastant similar al d'ahir. De cara a demà i dimecres, més calor. Els termòmetres pujaran ben bé un parell o tres de graus, sobretot demà, que serà un dia molt més d'estiu i amb temperatura de sensació a prop dels 35 graus fins i tot. però de cara a la segona part de la setmana tornarà a baixar la temperatura, de manera que en general aquest inici de setembre ens mantindrem amb aquest ambient de final d'estiu i bastant fresc que ens ha anat acompanyant durant el cap de setmana.
Gràcies, Miquel, per la informació. Ara mateix a Lloret de Mar no plou, el cel no està serè, sinó ennuvolat. La temperatura és de 18 graus amb una humitat relativa a l'aire molt alta, 92%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
A hores d'ara no disposem encara dels titulars dels diaris, tant del Punt com del Diari de Girona, pel que fa a la premsa comarcal, però sí que tenim la resta de titulars de la jornada, Eduard.
Sí, Josep, el tret de sortida d'una setmana considerada decisiva pel que fa al procés català centra bona part de les portades dels diaris d'avui dilluns 4 de setembre de 2017. La setmana del xoc titula Diari Ara, mentre que La Vanguardia obre amb Rajoy preveu actuar contra polítics, no institucions. La Razón indica en la primera plana que Rajoy farà ús del Tribunal Constitucional per frenar l'1 d'octubre sense aplicar l'article 155. Per la seva banda, el periòdico es fa ressò d'una notícia de base internacional. El règim de Corea del Nord alarma al món i, finalment, diari ABC tracta en portada les investigacions sobre els possibles instigadors dels atemptats a Barcelona i Cambrils. En concret, diu, la policia rastreja Europa per localitzar el formador de la cèl·lula que va atemptar a Catalunya.
Hi ha més titulars generals de la portada. La nostra font és el 324, el portal informatiu, on es destaca la pressió internacional a Corea del Nord per la seva prova nuclear. Les Nacions Unides s'han sumat a la condemna internacional per l'assaig nuclear de Corea del Nord. El seu secretari general, Antonio Gutiérrez, ha dit literalment que l'atac és profundament desestabilitzador per a la seguretat regional. També és notícia, detingut a Hondures un capellà de la diòcesi de Tortosa acusat d'abús sexual. El sacerdot Joan Alonso Bonals era a Hondures, on feia de missioner. Els examinadors de trànsit tornen a la vaga amb aturades de dilluns a dimecres. El col·lectiu demana un increment salarial, però el conflicte no se solucionarà només amb això, ja que també hi ha el problema del dèficit de treballadors. El líder de Comissions Obreres, Javier Pacheco, defensa el dret a decidir, però creu que l'1 d'octubre no té plenes garanties. Mentrestant, el Partit Popular proposa al PSC i Ciutadans marxar del Parlament quan es votin les lleis de desconnexió. També, en matèria internacional, desactivada la bomba de la Segona Guerra Mundial trobada a Frankfurt. La bomba de gairebé 2 tones, que no va arribar a explotar, ha provocat que hi hagi una evacuació a la ciutat de 70.000 persones. Pel que fa als esports, el Barça Lassa s'imposa a Logroño i guanya la Supercopa d'Espanya. 6 dies després de conquerir la Superglobe de Doha, els blaugranes s'emporten el segon títol de la temporada i el 18è consecutiu. I també notícia esportiva, Núria Piques fa història i s'imposa a la clàssica Ultra Trail del Montblanc. La corredora catalana ha estat la primera dona que ha creuat la línia de meta de la mítica prova que travessa els Alps. En segona posició, la suïssa Andrea Husser ha creuat la línia de meta 2 minuts i mig després de Piques.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva i, a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de llar, vine al RAC i descobreix ara el regal especial que tenim per tu aquest estiu. RAC, hi som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, al costat de la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73. RAC, hi som per ajudar.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de dilluns a divendres i uns fantàstics espais per les vostres celebracions: comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanas 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Necessites una plaça de pàrquing? Al Gran Casino Costa Brava disposem de places d'aparcament des de només 60 euros al mes. Pàrquing vigilat 24 hores. Reserva la teva plaça d'aparcament per tot l'any al Gran Casino Costa Brava. Informa't al telèfon 972 36 11 66. Gran Casino Costa Brava. Obert tot l'any.
Al teu fill li agrada el futbol? Té entre 8 i 18 anys? Vols que gaudeixi i aprengui practicant l'esport que més li agrada? Apunta-la a la Juve Lloret. Benjamí, Alaví, Infantil, Cadet i Juvenil. Jugarà a futbol amb quota federativa, equipació, preparació física i gimnàs. Nou club de futbol Juve Lloret. Si vols que el teu fill aprengui i es diverteixi jugant a futbol, apunta-la a la Juve Lloret. Informa't al 663 725 567.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut, arribem a un quart de 9 del matí. Comencem amb els temes que ja us hem avançat a l'inici del Bon Dia, Bona Hora. El primer curs escolar comença la setmana que ve, en concret el dia 12 de setembre, i ho fa a Lloret amb una novetat molt visible. A les entrades de les escoles s'hi han col·locat uns llapis que porten el nom del centre i complementen el projecte Itineraris Segurs de l'Ajuntament dels Infants.
Es tracta d'una iniciativa treballada i aprovada pels alumnes de Lloret en el curs 2014-2015 que s'han anat executant per parts. L'objectiu és crear camins perquè els nens i les nenes de Lloret puguin arribar a la seva escola a peu, seguint un recorregut segur per les voreres i passos de vianants.
D'aquesta manera, en un primer moment, es van col·locar petjades pintades a terra de diferents colors en funció de cada escola. Ara ha arribat la segona i última fase, consistent en col·locar aquests llapis de grans dimensions que hi ha a la porta dels centres educatius de Lloret.
La iniciativa ja ha generat, però, crítiques per part d'en Lloret Si Se Puede. El grup de l'oposició considera que el cost d'aquests llapis de de gairebé 18.000 euros és una despesa innecessària davant les necessitats que tenen les escoles.
Aquesta crítica ha rebut la resposta del PDeCAT a través de les xarxes socials.
En concret, ha dit que l'execució del projecte mostra el compromís que tenen amb els acords aprovats, defugint de les polítiques d'aparador dels partits que, segons diuen, són suposadament d'esquerres, en clara referència a En Lloret si se puede.
També ho hem avançat que durant el dia d'avui parlarem amb la regidora d'Ensenyament, Mònica Conill, perquè ens doni també el seu punt de vista. Però ara mateix parlem amb el portaveu d'En Lloret, si se puede, als estudis de l'emissora, Paulino Gracia. Bon dia.
Hola, molt bon dia, buenos días.
Consideren que la col·locació d'aquests llapis és una despesa innecessària?
Sí. Sí, mire, nosotros, vamos a ver, en primer lugar nosotros no estamos en contra de que se lleve a cabo ni el Ayuntamiento de los Infants ni que se lleven a cabo los acuerdos. Al contrario, todo eso lo apoyamos. Lo que vemos que el gobierno debería hacer es en el Ayuntamiento de los Infants, quizás debería hacerlo de otra manera. Mire, por ejemplo, la calle Oliva. La calle Oliva, la acera de la calle Oliva, mide 40 centímetros. Con tres niños, ya uno tiene que ir por la carretera. Si esto está enfocado al tema de la seguridad, pues que lo hagan realmente al tema de la seguridad, porque, oiga, yo le hago esto una pregunta y es muy sencilla. Quiero decir, ¿qué hacen? ¿20 lápices? O sea, 20 unidades, como ellos le llaman y tal, porque decir que 21.000 euros o 21.700 euros en 20 lápices suena a risa. Y lo siento, pero es así. O sea, yo no le veo nada que pueda hacer realmente seguro un lápiz en la puerta de un colegio. Y más sabiendo las necesidades que hay en nuestros colegios. Por otro lado, dicen las políticas que supuestamente los partidos de izquierda, de aparador. Mire, yo le voy a decir una cosa. PDeCAT es profesional en hacer, yo no sé si usted conoce el dicho de las políticas del pan y, de como hacían los romanos, ¿no? De pan y circo. Pues es lo que hacen ellos. Los romanos ya lo hacían hace 2.000 años y ellos lo siguen haciendo. Quien hace realmente las políticas de aparador son ellos. Porque dígame usted, y lo vuelvo a decir, dígame usted, ¿qué necesidad hay de gastarse casi 22.000 euros en 20 lápices y más cuando está enfocado en el tema de la seguridad? Es que, de verdad, no le veo ninguna coherencia. Es que no le veo nada, es que no le veo lógica ninguna. Si realmente ellos quieren hacer algo para el tema de la seguridad y que sean los niños quien decidan que eso me parece algo necesario, y de verdad lo veo estupendo y siempre lo apoyaremos, es que ellos propongan, que el gobierno sea el que proponga, por ejemplo, decir, pues mire, nosotros cogemos y necesitamos, pues vamos a hacer una campaña de seguridad y que sean ellos que decían, oye, nosotros vamos a hacer una acera nueva, ¿cómo? O un parque, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos tú y yo hace 5 minutos, un parque, ¿cómo queréis ese parque? Eso sí me parece bien, pero dejarle a los críos también a veces cosas pues como esto, ¿no? Que creo que debería ser decisión o una opción del gobierno y no dejarle a los críos pues tanto iba a decir poder, pero tampoco es poder, pero quiero decir, no lo vemos lógica. Es que mire, y ellos hablan de cumplimientos. Nosotros estamos encantados de que ellos cumplan con lo que han acordado con el Ayuntamiento de los Infants. Lo que nos choca bastante es que, por ejemplo, nosotros, nuestro grupo, en 2 años consecutivos que les ha aprobado los presupuestos y ya el segundo año ya fue con toques de aviso, una de las partidas que nosotros propusimos, una de 15.000 y este año otra de 15.000 para tema de material escolar y para tema de ayudas a las excursiones, esa no las han llevado a cabo. Quiero decir, que no se den golpes en el pecho diciendo que ellos hacen los acuerdos y que ellos tienen palabra, cuando no es así. Quiero decir, las cosas necesarias realmente no le están dando importancia. Por eso que no me digan a mí las políticas de escaparate, porque entonces quien va a salir perdiendo son ellos, no yo, o nosotros.
En el comunicat del seu grup afirmen que hi ha necessitats més urgents a les escoles. Quines són, per exemple?
Mire, nosotros, por ejemplo, en los presupuestos pasados metimos una propuesta de 50.000 euros que era para dos TIS, dos técnicos de inserción social. Dada la necesidad de nuestros colegios, y hay que recordar que hay casi 100 nacionalidades, señores. Entonces tenemos unas necesidades especiales. Esa partida, yo estuve luchando hasta bien casi como al que dice finales de junio, y viendo que no se iba a cumplir, en el pleno de julio tuvimos que hacer una modificación de crédito. Ya que hablamos de cumplir, pues bueno. Tuvimos que hacer una modificación de crédito. Nosotros, 15 días antes, nos reunimos con las AMPAs y les dijimos, hacernos un listado, 10.000 euros cada colegio, dejamos fuera a la privada, lo que son las monjas, pero por criterio político, solo para la pública, 100%. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos con las AMPAs y decirles, oye, hacernos unas cartas con un listado que vosotros creáis, pero que ese listado también la dirección esté de acuerdo, para que no hubiera luego pues desacuerdos o... Entonces, si usted realmente lee lo que a nosotros nos pasaron, hay en el Pera Torrent, por ejemplo, hay clases que en invierno tienen que ir los críos con chaqueta. Y eso no está pasando en Madrid, no pasa en Valencia, como en la tele, cuando lo hemos visto. No, está pasando en Lloret. Y eso es una necesidad real. Pidieron ordenadores, pidieron pizarras de estas electrónicas. O sea, quiero decir, han pedido una serie de necesidades que son reales, que son para los críos. Pero claro, estas son necesidades que tienen los colegios. Pero si hablamos del plan de seguridad, que es a lo que lo enfocan ellos, hombre, yo le vuelvo a repetir, yo poner un lápiz en la puerta de un colegio, yo no le veo ninguna... No sé, es que no va a tener nada que para que los críos digan, oye, pues mira, ahora es más seguro. Pero es, por ejemplo, lo mismo de las pisadas. Se gastan un dineral en las pisadas cuando al cabo de los 3 meses, 4 meses, 5 meses, esas pisadas no van a estar. Eso es un dinero que sí... Que muy bien, que para las políticas de escaparate. Mira lo que hemos hecho, pero va a durar 3 meses. O sea, no vamos a ningún lado con eso.
En aquest sentit, han recollit l'opinió dels usuaris, de pares, d'alumnes, de veïns...
Sí, por supuesto. No somos nosotros los que lo decimos con criterio propio o criterio político. Quiero decir, es algo que se ha escuchado. Cuidado, habrá gente que le parezca bien. Pero oiga, yo intento que el dinero de todos, como mínimo, se gestione de otra manera. Si nosotros ahora mismo nos gastamos 30.000 euros o 40.000 en algo que va a durar 3 meses, pues yo no sé, yo no le veo mucha lógica. Ahora, si me dijera otra cosa, es lo que yo le digo. Yo los 20 lápices, pues la verdad es que decir 20 lápices, 22.000 euros suena hasta pitorreo, suena hasta cachondeo. Ahora bien, si usted a mí me dice, ¿cuáles son las problemáticas? Problemáticas hay muchas, en tema de seguridad yo se lo he dicho. Hay muchas aceras que miden 40 centímetros. Claro, pues ensanchen esa acera. Eso sí que es tema de seguridad. Ya no incluso para los niños, sino para la gente. Cuando una mujer va con un carrito y va con un crío y viene alguien, y si esa persona es un incívico y viendo que se acerca una mujer con un crío y un carrito, no se baja, se tiene que bajar ella con el carrito. Quiero decir, no sé.
Doncs entenem la problemàtica i durant el dia d'avui parlarem amb la regidora d'ensenyament, Mònica Conill, perquè també digui la seva i
comenti aquest tema.
Moltes gràcies.
Pero
per ser.
Déjame puntualizar una cosa. Sobretot ellos se van a agarrar en eso. Nosotros no estamos en contra de que no se lleve a cabo ni el Ayuntamiento de los Infants, ni estamos en contra de que el gobierno de cumplimiento con lo que se ha acordado, ¿eh? Nosotros no estamos en desacuerdo con eso, sino que estamos criticando el cómo se ha hecho y que quizás se debería hacer de otra manera.
Doncs queda clara la postura. Gràcies per ser aquí, Paulino, gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Pràcticament 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Seguim amb més temes i amb més informacions. L'Ajuntament de Lloret tanca una part d'un hotel per tenir inaccessibles les sortides d'emergència. Aquesta actuació es va dur a terme abans que comencés l'estiu.
L'establiment no va presentar el certificat de seguretat i es va presentar perquè les sortides d'emergències presentaven una situació irregular. Segons el regidor d'Acció de Govern, Jordi Saiz, dels dos edificis que formen aquest complex hoteler, se n'ha tancat un que té 54 habitacions.
Pràcticament totes van ser favorables, a excepció de 6. D'aquestes 6, 3 varen ser, diguéssim, subsanades, perquè no eren greus, no eren deficiències greus, havien de portar uns certificats i els van aportar. I les altres 3, 2 eren greus i un tercer que sí que vam haver de fer un tancament parcial de l'activitat, perquè tenia una zona, que no, una part d'un edifici dels que té, que la sortida d'emergència no estava adequada i es va haver de presentar un espai que quedaven afectades 54 habitacions.
El consistori va iniciar el desembre passat una campanya per comprovar que les 120 instal·lacions hoteleres de la destinació tenen tots els serveis en regla.
Saiz ha argumentat que la voluntat de l'equip de govern és garantir que els establiments s'ajusten a la normativa vigent.
De tenir un control més exhaustiu sobre el desenvolupament de les activitats que es desenvolupen a la població. És voluntat d'aquest equip de govern d'anar fent aquesta tasca, diguéssim, de control sobre les activitats que es desenvolupen, perquè tenim un volum d'activitats força considerable a la població i cal saber de la seva situació a l'inici de cada temporada i no esperar 5-6 anys fer revisions.
El regidor ha remarcat que en l'actualitat el 99% dels hotels tenen els permisos en regla. A més dels més del centenar de requeriments, 22 ja havien entregat tota la documentació prèviament. Dels 98 restants, un total de 92 la van lliurar correctament en el termini establert pel consistori.
La campanya es va iniciar el 20 de desembre de l'any passat arran dels cas dels 4 hotels del municipi, el Sun Village, Mediterranean Sand, Savoy i Marina Sand, que a principis de setembre es van descobrir que tenien punxat els serveis de la llum i el gas i un deute de més de 450.000 euros amb el consistori de Lloret en rebuts d'aigua, taxes i impostos municipals.
Dos d'aquests hotels, l'antic Savoy i el Mediterranean Sun, van obrir de nou sota els noms de Fanals Mar i Hotel Mariner, mentre que els altres dos, el Marina Sun i el Sun Village, segueixen tancats.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Continuem i amb altres informacions també d'interès general. Aquest dilluns es comencen a repartir els fulletons informatius sobre els cursos i tallers d'aquesta temporada en el Casal Municipal de la Gent Gran.
Tres novetats se sumen a l'oferta habitual. Consisteixen en un taller per tenyir seda, un altre de tendència i de tècnica floral i un tercer que té per nom Amigurguimis.
La resta de cursos són els habituals d'informàtica, manualitats, idiomes com anglès i francès, a més de sevillanes, guitarra, balls, country i zumba. L'oferta per a la gent gran es complementa amb les classes de teatre, de cant coral, de memòria i de repàs de cultura general.
Parlem ara de les inscripcions. Seran aquest mes de setembre, els dies 12 i 13, a les oficines del Casal, pel que fa a l'oferta gratuïta, mentre que els cursos de pagament requereixen que els interessats s'apuntin els dies 14 i 15 de setembre a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, a la planta baixa de l'Ajuntament.
Doncs ampliem els detalls d'aquesta informació amb la nostra companya Rosa Giral.
Com que els 21 tallers començaran a l'octubre, les inscripcions s'han de formalitzar aquest mes de setembre. Ampliem la informació amb Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran. La tenim als estudis. Molt bon dia, Margarita.
Hola, bon dia.
Comencem, si et sembla, per les novetats d'aquesta temporada i en concret per un taller que porta per nom Amigurumis. No sé si ni si ho diem bé, això.
Amigurumis, sí.
Amigurumis.
Amigurumis, s'ha de llegir bé, això.
S'ha de llegir bé. Què és sí. aquest taller? Explica'ns.
A veure, el taller d'Amigurumis és la confecció de ninos i objectes tot fet amb ganxet. O sigui, són uns ninos, bueno, són preciosos, perquè la noia que ens ho farà, o sigui, té una col·lecció impressionant de ninos que pots trobar-te des del drac de Sant Jordi amb la princesa, el Sant Jordi, te pots trobar el mic, que aquell nino que hi ha moltes nens que els agrada, que té les potes llargues.
Del Club Super 3, sí.
Del Bob Esponja, o sigui, quantitat, inclús nubis, els nubis de les tartes nupcials.
Sí.
Però una cosa molt i molt maca, és fer ganxet amb punt baix. La gent que sap de què va això, és un ganxet com punto bajo, com diuen.
És aprendre aquesta tècnica,
aprendre només això i després, clar, ara s'ha de créixer, ara s'ha de disminuir, perquè és tot fet d'una peça.
Ja.
Això és la gràcia que té això.
Té molt de mèrit,
sí,
això.
Sí, no, i a més és que són preciosos.
Ja.
Molt
queda,
macos.
Queda bonic, eh?
Molt preciós.
Doncs això és una de les novetats d'aquesta temporada. N'hi ha dues més. Un és un taller per tenyir seda i l'altre és de tècnica floral.
Sí, el taller de tenyir seda, que es diu Shibori, Bueno, ben bé, no sé si és shibori o shibori, perquè hi ha gent que diu shibori i hi ha gent que diu shibori. Això és bueno, tenyir tant de mocadors com roba de seda, i depèn de del tipus, no és pas amb sal, no es fa pas amb sal, sinó amb aigües i pintures. I depèn com agafis el mocador, la peça que vulguis fer, la tècnica és saber arrugar, donar-li unes arrugues especials al mocador. I depèn del tipus d'arruga que li facis, surt un dibuix o surt un altre. Això és la tècnica. Que és, bueno, veus un mocador allà tot arrugat, que li van posar tintes i tot això, i després a l'hora que desenrotllen el mocador, pues mira, te surt un dibuix o te surt un altre. És molt maco, la veritat. Sí.
N'hem vist d'aquests mocadors, no? Que sí. Veus com unes onades.
Això mateix.
I penses, sí. Jo sempre he pensat, com es fa això? I clar, deu ser això.
Pues sí, amb onades o el típic estampat aquell que portaven els hippies, que feia com una rodona.
Exacte.
Això és una tècnica que agafes el mocador, el vas enrotllant d'una manera que ja ens explicaran com es fa, i surt aquella rodona típica dels hippies. És que dius, ostres, que no saps de què anava.
Ara se sabrà,
ara sabem,
no?
De
ara
qui va.
Ara sabrem almenys d'on ve, no?
Això mateix.
I hi ha un altre que també és de tècnica floral, que és un altre taller nou, que també es veu que és bastant complet perquè hi ha diferents components aquí, no?
Sí, aquest és, a veure, és un taller puntual, o sigui, es fa un cop al mes, i és, començarem per la confecció de centres naturals, que aquí en centres naturals podem fer molt, bueno, ens han dit que faríem molt el que són plantes crasses, i després una altra tècnica, que és una tècnica japonesa, que es diu kokedama, que són poder tenir les plantes sense test. És una cosa...
El test també forma part de la planta, també és la planta, no?, d'alguna manera.
Sí, o sigui, li treuen el test, que és de plàstic, i és una tècnica que es feia servir al Japó per transportar plantes.
Val.
I en vez de portar-les en testos, que llavors no havia testos, doncs agafaven molsa i les embalaven. I això ara hem vist en molts llocs que fan com unos jardines colgantes, tot amb plantes, i en vez de penjar el test, tot el que és la terra la tenen ficada, pues, bueno, amb un tipus de molsa, i li posen alguna coseta més perquè pugui quedar enganxada.
Yeah.
És espectacular, eh? Sí. És una cosa molt maca. I després, ja tocant ja més Nadal, que cap al desembre, farem uns centres nadalencs. Com que, bueno, és lo típic, des de... I en aquest curs és, clar, el preu del material són 5 euros. Això no vol dir que, clar, després els hi diem, quan tinguem la llista de gent que s'ha apuntat, escolta, per la propera sessió porteu, si teniu una base d'un material o un gerro o qualsevol altra cosa per poder emplenar, diguéssim, la base.
Val.
El que és la planta, el material, tot això, o sigui, la persona que ens farà el curs ho portarà, que són els 5 euros que val cada curs.
Sí, ja t'entenc. Margarita, tota aquesta oferta que hi ha, les novetats i tota la resta que veiem que hi ha, com sempre, hi ha moltíssimes coses i molt variades, com es programa? És a dir, recolliu inputs que us fan arribar la gent gran,
bueno,
és l'oferta que hi ha cada any i que la gent ja espera? Com
a veure, l'oferta que hi ha cada any i que repetim són les que fins ara han sortit bé i la gent els hi agrada, continuen tenint molta demanda. Per exemple, l'informàtica té molta demanda, les puntes de coixí, el patchwork, o sigui, tot el ceràmic, és que tot té molta demanda, per això continuem fent-ho, no? Després l'anglès, el francès, els ballers en línia, sevillanes, bueno, quantitat de coses. I aquestes noves, pues, molts anys hi ha gent que ens diu he visto, o moltes vegades ens hi fiquem dintre l'ordinador, com dic jo, ens fiquem a dintre l'ordinador i comencem a buscar. Vinga a buscar, vinga a buscar, vinga a buscar. D'aquesta búsqueda hi ha vegades que traiem 20 coses, però el que passa que, a veure, hem d'adaptar també a el que tenim aquí, no? I després els profes que ens puguin donar aquesta activitat, perquè clar, no estem pas en una ciutat, una gran Barcelona, o una ciutat que pots anar a trobar molts profes, moltes escoles que donin això. I també aquí, clar, estem una mica més limitats i hem de buscar, pues, clar, persones que ens puguin donar aquest servei i aquest hi ha aquests cursos i bueno, aquest any hem sortit amb aquestes dues coses i són gent d'aquí del poble, o sigui que
els fan, no?
Que ho fan i bueno, i encantats que ens ho venen a fer.
Hem comptat que són una vintena de cursos que evidencien, no, que la gent gran de Lloret és molt vital i que li interessen coses ben diferents.
Sí, 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 a veure, hi ha moltíssimes coses i tant estan repartides tant al matí com a la tarda. Al matí ja tenim la informàtica, juntament amb uns quants cursos que són de baile, de per ballar i tot això, el country, tot això, i aquestes cosetes. Però a més, al matí també la gent gran té tot el que són els cursos municipals d'esports, també tenen.
Que això, o sigui, és a banda d'aquests fulletons que tenim.
Sí. Això és bàsicament el que nosaltres muntem, però no hem d'oblidar-nos que també està el Departament d'Esports, que fa una oferta fantàstica, que té la seva gimnàstica, la natació, la marxa nòrdica i el ioga, que això també entra dintre dels matins.
Sí.
O sigui que tenen un ventall impressionant. O sigui que el que no vulgui fer res és perquè realment no vol
perquè
fer
no
res.
Vol. Però,
o
sigui, però no és així, perquè ho teniu normalment tot molt ple, Margarita.
Sí, no, la veritat és això, que el que no vol és perquè realment no està fet per fer coses, no? Però si no, està ple sempre,
Margarita, amb aquesta informació a la mà, amb aquests fulletons informatius que ho expliquen tot, la gent interessada en apuntar-se, què ha de fer?
A veure, mira, el dilluns dia 4 començarem a donar la informació, els fulletons aquests, amb tota la informació que correspon a la gent gran. A més del nostre fulletó propi de curs i tallers, també afegirem el fulletó d'informació pels cursos municipals esportius. O sigui que ells ho s'ho han de mirar. Això serà la setmana del 4. La setmana del 4 és 4, 5, 6, 7, 8. O sigui, tota aquesta setmana estarem per donar informació i perquè la gent miri què és el que, que vol apuntar-se. I a partir d'aquesta setmana, que serà ja la següent setmana, que serà la setmana del 14... O sigui,
la
setmana del 12. La setmana del 12 tindrem el 12 i 13 seran les inscripcions que fem directament nosaltres al casal, que són les de memòria, que són tots els cursos aquests que estan a memòria, repàs de cultura general, a les tècniques florals, teatre, bueno, totes aquestes coses que les apuntem nosaltres, que serà els dies 12... per la gent amb carnet de jubilat, i 13 per la gent que amb carnet d'usuari, que són els carnets verds. Després, la mateixa setmana, el dia 14 i el dia 15, ja seran els cursos que han d'anar a l'Ajuntament, que han de pagar, que els cursos, com sempre, valen 14 euros, que no...
Que es porta tot l'any, aquest
que
preu.
Que són, sí. Uh-huh. Bueno, són els cursos de tres... N'hi ha cursos que són de 3 mesos.
Ah, d'acord.
I hi ha cursos que són per tot l'any. Uh-huh. Però, bueno, venen a ser unes 24 hores, tots els cursos, aproximadament.
Val.
El que passa és que n'hi ha que es fan dos a la setmana i per això són octubre, novembre i desembre.
Val.
I n'hi ha que són un cop al mes, per això dura més.
Val, ja t'entenc, Margarita.
Vale? I ja està. O sigui que el 14 al 15 seran els cursos per apuntar-se a l'OIAC.
Doncs em sembla que ja ho hem dit tot. En qualsevol cas ho anirem recordant des de la ràdio en aquestes diferents jornades perquè tothom tingui clars els terminis. Margarita Rodríguez, del Casal Municipal de la Gent Gran, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara passen 7 minuts de 8:45 del matí. I és en aquest precís instant que albirem el sol a través de la finestra del carrer Sant Pere de Lloret de Mar. Previsió meteorològica amb Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Josep. Comencem setmana amb un dia una mica insegur. Aquest dilluns estan descarregant ruixats en diferents comarques del nord, també comarques centrals, i no és gens descartable que algunes gotes s'acabin escapant també al voltant de Lloret al llarg de les immediates hores, sobretot aquest matí. En tot cas, serien ruixats aïllats, puntuals, que no han de deixar pluges abundants. Els ruixats més abundants avui que les parlos, de fet, en comarques situades molt més al sud de Catalunya o, en tot cas, en sectors de Ponent. De cara als dies vinents, demà les clarianes predominaran bastant més, però per dimecres esperem una altra inestabilització del temps i altre cop una tongada de ruixats que, de fet, pinta més extensa i més abundant que no pas la d'aquest dilluns. Altre cop, però, tot i així, els ruixats més importants s'han de concentrar al centre i sud de Catalunya. Veurem si acabaran afectant també de forma abundant a la selva o si es quedaran igualment en xàfecs puntuals com els d'avui. Demà, en tot cas, haurem d'acabar de precisar aquest pronòstic. De cara a la segona part de la setmana, el temps es mantindrà una mica variable. És possible que hi hagi alguna altra tongada de ruixats encara abans no acabi la setmana, sobretot de cara a diumenge, però tot això caldrà anar reparlant els dies vinents. Pel que fa a les temperatures, avui ambient bastant similar al d'ahir. De cara a demà i dimecres, més calor. Els termòmetres pujaran ben bé un parell o tres de graus, sobretot demà, que serà un dia molt més d'estiu i amb temperatura de sensació a prop dels 35 graus fins i tot. Però de cara a la segona part de la setmana tornarà a baixar la temperatura, de manera que en general aquest inici de setembre ens mantindrem amb aquest ambient de final d'estiu i bastant fresc que ens ha anat acompanyant durant el cap de setmana.
Gràcies, Miquel, per la informació. La temperatura en aquests moments 18 graus i la humitat relativa molt alta, 92%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Comencem per la premsa comarcal. Avui el Punt Avui destaca en primera plana que el fiscal demana 6 anys de presó per a l'exbatlle de Bàscara. S'acusa Lluís Lloret d'haver enganyat un empresari perquè invertís 6 milions en uns terrenys que no eren urbanitzables. També llegim al Punt Avui que els reptes d'una societat intercultural passen per defensar que la convivència depèn de promoure accions d'inclusió. Són 6 joves que ho defensen, que ho diuen. El Punt Avui, en primera plana, més activitats al Besalú medieval. Un centenar de propostes en una fira que torna a batre rècord de públic. També destaca el Punt Avui, novè dia de recerca i cap rastre a Susqueda. La zona del pantà és refugi d'ocupes, pescadors furtius i neorurals estrangers. Pol d'atracció musical, el Festival Acústica de Figueres rep 100.000 espectadors. I en esports, el Girona juga a Ripoll per a la inclusió social. Diari de Girona en primera plana també destaca que l'Acústica tanca una edició més innovadora, amb fotografia de portada. També llegim en grans titulars: la intensa sequera per la falta de pluja posa en perill la temporada de bolets. Els experts auguren que les collites a la tardor seran escasses i pobres. La grua de Girona retira el 2016 un 12% menys de vehicles que l'any anterior. També destaca el Diari de Girona que la troballa de dues torres amplia el període cronològic del jaciment de Campelles i que evacuen més de 400 persones d'un hotel de Roses per un incendi en el sistema elèctric.
El tret de sortida d'una setmana considerada decisiva pel que fa al procés català centra bona part de les portades dels diaris d'avui dilluns 4 de setembre. La setmana del xoc titula Diari Ara, mentre que La Vanguardia obre amb Rajoy preveu actuar contra polítics no pas contra institucions. La Nación indica en primera plana que Rajoy farà ús del Tribunal Constitucional per frenar l'1 d'octubre sense aplicar l'article 155. Per la seva banda, el periòdico es fa ressò d'una notícia de base internacional. El règim de Corea del Nord alarma al món, mentre que l'ABC tracta en portada les investigacions sobre els possibles instigadors dels atemptats a Barcelona i Cambrils. La policia rastreja Europa per localitzar el formador de la cèl·lula que va atemptar contra Catalunya.
Més titulars generals d'aquesta jornada, alguns que ja s'han recollit en les portades. Pressió internacional a Corea del Nord per la seva prova nuclear. Les Nacions Unides s'han sumat a la condemna internacional per l'assaig nuclear de Corea del Nord. El seu secretari general, Antonio Guterres, ha dit literalment que l'atac és profundament desestabilitzador per a la seguretat regional. Detingut a Hondures, un capellà de la diòcesi de Tortosa acusat d'abús sexual. El sacerdot Joan Alonso Bonals era a Hondures on feia de missioner. Els examinadors de trànsit tornen a la vaga amb aturades de dilluns a dimecres. El col·lectiu demana un increment salarial, però el conflicte no se solucionarà només amb això, ja que també hi ha el problema del dèficit de treballadors. El líder de Comissions Obreres, Javier Pacheco, defensa el dret a decidir, però creu que l'1 d'octubre no té plenes garanties. Mentrestant, el Partit Popular, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans proposen marxar del Parlament quan es votin les lleis de desconnexió. En internacional, desactivada la bomba de la Segona Guerra Mundial trobada a Frankfurt. La bomba de gairebé 2 tones, que no va arribar a explotar, ha provocat una evacuació a la ciutat de 70.000 persones. Pel que fa als esports, el Barça l'assa, s'imposa a Logroño i guanya la Supercopa d'Espanya. Sis dies després de conquerir la Superglob a Doha, els blaugranes s'emporten el segon títol de la temporada i el 18è consecutiu. I finalment, també en esports, Núria Piques fa història i s'imposa la clàssica Ultra Trail del Montblanc. La corredora catalana ha estat la primera dona que ha creuat la línia de meta de la mítica prova que travessa els Alps. En segona posició, la suïssa Andrea Husser ha creuat la línia de meta 2 minuts i mig després de Núria Piques.
Els diaris parlen de Lloret.
Hi ha referències a Lloret de Mar. Trobem aquestes referències, per exemple, en l'apartat d'opinió del diari de Girona, a la secció de cartes al director, una carta del lloretenc Enric Carcereny Beltran i que titula La denúncia necessària. I també trobem una altra referència a Lloret de Mar, en aquest cas al Punt Avui, i on es llegeix que la notícia diu que Marta Felip, l'alcaldessa gironina, amb més seguidors a Twitter. Hi ha una comparativa on veiem que Marta Felip, l'alcaldessa de Figueres, té 3.939 seguidors. També veiem a Jaume Dolçat, l'alcalde de Lloret, amb 1.246 seguidors a Twitter. I llegim, per exemple, també l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, amb 403 seguidors, i l'últim alcalde, Jordi Soler, de Calonge, amb 153 seguidors. I finalment, insistirem en que avui hi ha un enterrament a Lloret de Mar. Es tracta de Teresa Blasco i Blanc, que ha mort a l'edat de 97 anys. S'enterra a les 10 del matí a la capella del cementiri de Lloret.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs ara passen 2 minuts de 9:15 i en aquests darrers minuts tenim força informació a destacar. Lloret de Mar instal·la cartells informatius als seus elements de patrimoni cultural. En total s'han col·locat 11 senyals amb l'objectiu de millorar-ne la visibilitat i despertar l'interès dels usuaris amb una eina d'informació sobre les característiques tècniques i el context històric dels equipaments. Es complementen amb panells panoràmics, tòtems i senyalística d'accés.
Dels 11 suports, 4 són cartells informatius sobre la Casa de la Vila, l'Església Parroquial de Sant Romà i el Cementiri Modernista. Es troben disponibles en 4 idiomes, català, castellà, francès i anglès.
D'altra banda, s'han instal·lat 2 senyals direccionals per millorar la informació d'accés al poblat Iber de Puig de Castellet i a Can Saragossa. A més, hi ha 3 tòtems i 2 panells panoràmics que inclouen un plànol general de la vila amb els diferents punts d'interès cultural.
Amb aquesta acció, l'Ajuntament continua posant en valor el seu patrimoni cultural. Els cartells informatius s'afegeixen al servei d'audioguies que ja està en funcionament en els jardins de Santa Clotilde.
Doncs de tot plegat en parlem amb la directora de Patrimoni Cultural, Anna Fuentes, al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que s'ha decidit col·locar aquests cartells informatius?
Bueno, doncs era un projecte que ja havíem pensat feia temps i bueno, aquest any hem tingut pressupost, l'hem pogut treballar i l'hem executat.
Són senyals que contenen informació. De quin tipus?
Bueno, doncs sobretot informació del context històric, ja ho heu explicat molt bé, del que pots veure si entres a dintre de qualsevol d'aquests elements patrimonials i del context històric i fotos. Hem volgut que sigui molt, molt gràfic, molt atractiu, i amb fotos antigues perquè la gent es pugui fer la idea de com era això i com ha evolucionat l'equipament.
Tenim entès que les imatges són de l'Arxiu Municipal.
Sí, 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 hem col·laborat estretament amb l'arxiu per poder aconseguir aquestes imatges.
En quina zona s'han instal·lat aquests senyals?
Bueno, doncs hi ha un que està a la plaça de la vila, de l'Ajuntament, l'altre està a la façana de la parròquia de Sant Romà, hi ha un altre davant de Can Font, un altre al Museu del Mar, hi ha un altre al poblat ibèric del Turó Rodó, a Can Saragossa, al cementiri modernista, al castell de Sant Joan i als jardins de Santa Clotilde. Mm-hmm.
La idea és anar ampliant aquests punts d'informació?
Bueno, la idea, en principi, hem començat amb el que eren, diguem-ne, els equipaments que formen part del moll, els principals, i en funció de si puguem aconseguir més pressupost, de que ara a l'any vinent pues, seguiríem fent l'actuació, sí.
També suposem que éreu, es trobava a faltar, vaja, aquest tipus de suports.
Sí, es trobava a faltar perquè molta gent arribava als puestos i no sabia exactament ni tenia la informació precisa. I, si, per exemple, si passeu per la de la plaça de l'Església, per exemple, la guia davant de l'Església sempre està plena de gent. Sempre hi ha gent que està consultant i està mirant. Això vol dir que era una cosa que es necessitava.
Pel que fa a les audioguies dels jardins de Santa Clotilde, ja estan funcionant, es pot valorar una mica com està funcionant?
Pues ens estan funcionant molt bé. Estan funcionant molt bé, de fet les tenim des de principis del mes d'agost i bueno, hi ha molts usuaris que les han agafat, que tenen l'opció d'agafar-les gratuïtament i al retorn, quan ens les tornen, tots queden molt i molt satisfets. Vull dir que estem contents i ho valorem molt positivament.
Com funcionen aquestes audioguies?
Bueno, doncs són unes audioguies que les pots demanar a l'entrada del jardí sense cost, van amb auriculars, llavors la majoria de gent té auriculars seus propis, si no nosaltres en tenim uns a la venda, allà per 1,50 €, per la gent que no tingui auriculars, per un tema més que tot higiènic. Llavors vas a través dels jardins, te donen les audioguies amb un mapa i tu pots visitar els jardins i a cada punt on que tens marcat en el mapa, doncs t'expliquen una sèrie de curiositats o informació diferenciada dels jardins que no tindries, de fet, si no els coneixes molt i no portes l'audioguia.
I entenem que estan en diferents idiomes.
Exactament. Està en català, castellà, francès i anglès, 4 idiomes, també.
Doncs aquesta és la implementació de la tecnologia als jardins, no?
Sí, de moment està funcionant molt bé, ja t'ho dic, i els usuaris estan encantats, eh? Tots ens feliciten i, bueno, la satisfacció és molt gran.
Doncs, Anna Fuentes, li agraïm tota aquesta informació d'aquestes accions que s'han fet per part del patrimoni cultural. Moltes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies, igualment.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit minuts, a les 9 en punt del matí, obrim plana informativa esportiva. Avui, a partir de les 6 de la tarda, el Girona de futbol disputarà un partit amistós a Ripoll en benefici de la inclusió social arran dels recents atemptats a Barcelona i Cambrils, que també han marcat la capital del Ripollès.
Aprofitant que no hi ha competició per l'aturada de la primera divisió, amb motius dels compromisos internacionals de les seleccions, els de Pablo Machín jugaran davant de l'equip local, el club de futbol Ripoll.
El preu de les entrades és de 10 euros i es poden adquirir al web oficial del Girona i a les oficines de Montilivi. Els beneficis aniran destinats als programes desenvolupats pel Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Durant el partit se sortejaran 3 samarretes signades pels jugadors del Girona. A més, el club rifarà entre els assistents a Ripoll 5 entrades dobles pel proper partit de Lliga dels Gironins a Montilivi el proper 17 de setembre a partir d'un quart de 5 de la tarda contra el Sevilla.
I seguim parlant de futbol i en concret de la derrota del club de futbol Lloret per 4-2 en el primer partit de Lliga davant del Sant Joan de Montcada. Tot i els 2 gols de Peque, els lloretencs no van poder frenar l'efectivitat ofensiva dels rivals i van caure en un camp de dimensions molt reduïdes.
Els homes d'Edu Urdiales es van avançar en el marcador en una rematada de cap de Peque quan només s'havien jugat 10 minuts. Abans del descans, però, els rivals van remuntar amb un momentani 2-1. El partit es va decidir en el tram final de la represa, marcada per les contínues aturades del joc.
Ja en el minut 81, el Sant Joan va fer el 3-1 i Peque, a la Caballes va aconseguir retallar diferències amb un xut dins de l'àrea. En el temps afegit, el conjunt de Montcada i Reixac va tancar l'encontre amb el definitiu 4-2. Amb un gran gol definitiu de la llarga distància.
La pròxima jornada, el club de futbol Lloret rebrà el camp Vidalet. Serà dissabte a partir de les 7 de la tarda. Recordem que el partit es disputarà al camp del Molí a causa de les obres pel canvi de gespa del camp municipal d'esports.
Encara més esports, perquè ahir es va dur a terme a Lloret la penúltima regata de la Lliga Catalana de Llaguts. La competició amb 540 bogadors va tenir lloc en concret a Sa Caleta. L'organitzava el Club de Rem Pescadors. El president és Pepe Colls i el saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar tot plegat ahir?
Molt bé, molt bé. Va anar des del tema organitzatiu perfecte. Una diada magnífica.
Qui la va guanyar? La regata?
La regata en absolut masculí i femení la guanya Santa Cristina. M'és molt contenta que la guanyés un club de Lloret.
Molt bé. Va haver-hi força competitivitat.
Sí, les regates van estar molt disputades. Estem a final de Lliga i la gent estan molt bé físicament i va estar una regata molt maca.
Quina és la situació en la classificació?
Pues les classificacions han tingut problemes amb la federació i ens les han d'enviar encara, perquè han de fer algunes modificacions i encara no ho sabem. Suposo que mitjans de setmana, final de setmana, ens ho ficaran tot. Nosaltres estem pendents amb el juvenil femení, que estem disputant la Lliga i veiem com acaba.
Caram, déu-n'hi-do.
I
el Club Pescadors, com es troba?
Ens va anar molt bé en les categories base. Amb infantils hem fet terceres i amb juvenil femení hem fet segones. La idea amb juvenil femení de guanyar, però no va poder ser possible.
Quantes categories van disputar regates?
Categories, pues, són 9, em sembla. Sí, 9.
I el paper que van fer els lloretencs, a banda del Santa Cristina, que va guanyar l'absolut?
Santa Cristina va presentar 6 tripulacions. Si no recordo malament, veterà femení van fer 8enes. Veterà masculí també van fer 8ens. El juvenil femení van fer 5enes. I l'infantil també 5enes. I els dos absoluts. Pescadors vam fer en infantil terceres, juvenil femení segones, i absolut tant masculí com femení i vuitens.
Podríem dir, doncs, que les regates són força disputades.
Sí, 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 hi ha qualitat avui en dia. Avui en dia ho entrenes o no hi ha manera d'estar dalt.
Sa Caleta és un bon lloc per acollir aquestes regates?
Sa Caleta, amb el número de tripulacions que tenim ara, és un molt bon lloc. L'espai és petit, però amb les tripulacions que tenim ara ens movem i ens desenvolupem molt bé. Ho portem, fa molts anys que les organitzem, ens portem molt per la mà i no va haver-hi cap problema. Es va moure un moment una boia d'un llagut que es va enganxar i en 5 minuts estava arreglat. I el lloc, nosaltres, la gent de fora està molt contenta. Li agrada molt la proximitat a la regata, és molt pròxima a la gent.
El mar com estava? Com es trobava?
A primera hora hi havia una miqueta de mar de fons, però va anar calmant i vam tenir una bona diada. Va estar molt, molt bé.
I ara tenim entès que només queda una darrera regata, és així?
Regata d'aquí 15 dies a la platja Santa Cristina, última regata de Lliga, ja.
I es pot saber una mica si serà decisiva o no aquesta de regata?
Perdó?
Serà decisiva pel que fa a la classificació final?
Sí, ja decidirem bastantes coses. Amb el Rem, normalment, l'última regata sempre es decideixen bastantes lligues. N'hi haurà una que està bastant clara, però hi haurà moltes lligues que es decidiran a Santa Cristina.
Per acabar, com es troba aquest esport de cara als aficionats? Hi ha força públic per seguir aquest tipus de regates?
De Lloret, si mires la platja de la Caleta amb fotografies de fa 10 anys, amb fotografies d'avui en dia, ens ha baixat molt. També, clar, hem baixat molt de tripulacions. I, evidentment, si tenim menys familiars o amics remant, a la platja hi ha menys gent. El dia d'ahir tampoc era un dia molt solellat que vingués molt de gust estar a la platja. Però amb número hem baixat molt. Hem baixat tripulacions, vull dir. Si són menys tripulacions, evidentment cada vegada són menys gent.
Doncs, de cara a la pròxima i darrere, també molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per la trucada i molt bon dia.
Bon dia.
Així és com entrem en els últims dos minuts del programa Bon Dia, Bona Hora. Avui hem destacat que s'han instal·lat uns llapis de grans dimensions a les entrades de les escoles i en Lloret, si se puede, critica que hagin costat 18.000 euros. Hem parlat amb Paulino Gracia, és el representant, el portaveu d'en Lloret, si se puede, que ha criticat obertament la instal·lació i sobretot el cost d'aquests llapis. Durant el dia d'avui parlarem nosaltres amb la regidora d'Ensenyament, Mònica Conill, per també saber el seu punt de vista sobre aquest tema. De tot això, en els butlletins de notícies, cada hora en punt, a partir de les 10 en punt al matí. Demà nosaltres hi tornem a partir de les 8 en l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, a la ràdio de Lloret de Mar. Salutacions cordials a l'Eduard Lanzas i qui us parla, Josep Altafulla. Adéu-siau.